el torn del públic i, per tant, ara que van, vostès ja van arribant, si poden prendre seient, endavant, si us plau. Ja crec que tots poden seure, jo crec que hi ha lloc per a tothom. Per tant, benvinguts i benvingudes en aquest plenari i els convidem doncs, a aquesta participació i els demanaríem doncs, que aquelles persones que ho vulguin fer avui doncs, demanin la paraula amb l'avinentesa que tenim una petició realitzada per escrit que és la petició de la senyora Emma Cartuixà en representació de l'Associació de Veïns Sant Cugat Centre. Però abans, senyora Cartuixà, de donar-li la paraula, demanaríem altres veïns i veïnes que vulguin intervenir aquesta tarda. Molt bé, doncs mirarem d'anar prenent nota de la seva intervenció. Comencem per el costat dret, aquest noi. Com et dius, si us plau?
Martí.
Martí. A darrere, crec que havien demanat la paraula també. Maria. Molt bé. Una altra paraula demanada, aquest senyor d'aquí al mig. Albert. Molt bé. Senyora del carrer Endavellada. Recordi'm el seu nom de pila. Montserrat. Sí, anava a dir Montserrat, però no... Molt bé. I el senyor Marín, no? Senyor Marín, ha demanat. Repassem. En senyor Martí... Senyora Maria, senyor Albert, senyora Montserrat i senyor Pere Marín. Sí? Gràcies. Doncs, en primer lloc, aquells que ens han demanat la petició per escrit, té la paraula la senyora Cartuixà. Li apropen un micròfon?
La distància no sé massa. M'he de costar, vale. Bona tarda, senyora alcaldessa de Sant Cugat, senyores regidores i regidors d'aquest ajuntament i bona tarda a totes les veïnes i veïns que esteu en aquest ple. L'Ajuntament, per nosaltres, l'Ajuntament ha convertit el centre de Sant Cugat en un restaurant i bar gegantí, ple de terrasses i carpes, i el descans dels veïns ja no existeix. Quines mesures urgents i contundents prendrà aquest Ajuntament per permetre el descans dels veïns? Hem passat en 5 anys de 60 a 300 terrasses. Ens esteu tractant com a ciutadans de tercera. Per què continua l'Ajuntament concedint llicències per restaurants i bars en una àrea sobresaturada d'oferta? Els veïns tenim la trista sensació que el consistori ens vol fer fora de casa nostra. Aquest és un procés descarat de gentrificació on el veïnat és expulsat del centre urbà? Ens esteu convertint el centre en un Sant Cugat Village amb olor a fritanga? Ara ja estem sortint a les finestres reclamant educació i silenci, amb el resultat de començar a patir enfrontaments amb els incívics que circulen pel centre fins a altes hores de la matinada. On són els guardes privats que va prometre el promotor del mercat vell Pere Sant? A més, exigim aquesta vigilància per tot el centre, des del mercat Torreblanca, plaça Octavià, plaça Barcelona, carrer Major, plaça Betventura, carrer Sant Esteve, entre altres, des de les 10 de la nit. Si volen fer negoci, que garanteixin el descans dels veïns. Al centre, com a la resta del nostre estimat poble, hi viu gent treballadora, gent que es lleva a les 6 del matí per poder viure a Sant Cugat, persones velles i joves, famílies senceres amb fills petits, nets, gent que paguem els impostos com qualsevol altra. Alguns d'ells perdent la salut, prenent fàrmacs per poder dormir. Alguns altres ja pensant en vendre's la seva casa o deixar el seu lloguer i marxar a una altra ciutat o un altre barri. Negocis que tanquen perquè els carrers plens de bars i restaurants tenen vida a la nit, però la resta del dia són morts. Per tot això, preguem i supliquem que prenguin mesures urgents i contundents. I no volem passar un altre estiu sense poder dormir. I des de l'Associació de Veïns del Centre, venim amb el coixí per exigir el nostre dret al descans. I no ens aturem aquí. Pensem que començar una campanya de comunicació dins i fora dels límits de Sant Cugat, i no descartem omplir el centre de banderoles i pancartes exigint el nostre descans. Moltes gràcies a tots.
Moltes gràcies, senyora Cartoixà. Justament ens vam trobar l'altre dia pel carrer i vam comentar aquesta qüestió. A mi m'agrada molt que vostès vinguin a expressar això en el plenari municipal, perquè aquesta és una qüestió que tenim a sobre la taula i que no tothom a la ciutat pensa el mateix que vostès. Per tant, jo crec que el seu punt de vista és no només respectable, sinó que a més ha de ser recollit també per part dels mitjans de comunicació i per totes les formacions polítiques a l'hora de tenir sensibilitat i a l'hora d'haver d'acordar aquells horaris que entre tots hem d'acordar en el marc del pacte de la nit. Civisme, evidentment, se'n demana a tothom, senyor Cartoixà, se'n demana a tothom. Nosaltres, jo personalment, el que no vull ni acceptaré és que el centre de Sant Cugat es converteixi en un barri de Gràcia de Barcelona. Crec que no és el model, no és el que vull, i crec que aquest equip de govern ha estat treballant perquè això no sigui així, encara que entenc que tenim diferències amb vostès, però nosaltres pensem que exercim un bon control dels horaris, control controvertit per altra banda, perquè hi ha una sèrie també formacions i agrupacions que no estan d'acord amb els horaris que nosaltres estem aplicant, perquè els troben rígids i per tant que no permetem aquest gaudi nocturn. Nosaltres considerem que aquests horaris que hem estat treballant són uns horaris que poden permetre que tant vostès puguin tenir el dret al descans com aquelles persones que volen sortir a sopar a Sant Cugat puguin fer-ho, però no que el nostre centre, el nostre casc urbà, es converteixi en una, per dir-ho d'alguna manera, un espai o un espai d'oci nocturn a l'aire lliure. No és això el que volem i per això hi estem treballant. També el que els diria és que ho sé que ho fan, treballin en el pacte de la nit de manera constructiva, hem de poder arribar a un acord. El nombre, en tot cas contrastarem les dades que vostès ens donen del nombre de bars i terrasses. Nosaltres, com saben, tenim en aquest moment posada una moratòria en relació a les terrasses i també nosaltres el que no podem impedir és l'obertura d'un local si aquest local compleix la llei. Per tant, si aquest local, el local, un particular, compleix en un local tots els requisits que demana la llei, l'Ajuntament li ha de donar l'autorització perquè és una qüestió reglada i si no ho féssim estaríem incomplint la normativa i estaríem prevaricant. Anem una mica més enllà, fins i tot. Jo crec que nosaltres hem de defensar el dret també del silenci en molts espais de la ciutat i no sempre és fàcil, però evidentment estarem atents a la qüestió, si està treballant dins el pacte de la nit, i el que demanaria és que mirem de ser constructius tots plegats per entendre que hem de reduir la pressió al centre de la ciutat, hem de reduir la pressió també en relació a concerts, en relació a decibelis, i mirar de com podem reordenar aquesta activitat nocturna que, per altra banda, moltes persones de la ciutat volen. Per tant, jo els emplaçaria a treballar-ho dins el marc del pacte de la nit, que és on estem treballant totes les mesures concretes en relació a l'oci nocturn i el dret al descans dels veïns i veïnes. Té la paraula el senyor Martí.
Això funciona? Sí. Bona tarda a tots i totes. Nosaltres som la Plec Jove, una plataforma d'entitats i joves que portem treballant des de fa més de 2 anys.
Apropa-t'ho més, no se sent.
Vale.
No ho sentim.
Ara. Des de fa més de 2 anys parteixem una xarxa entre el jovent de Sant Cugat, generar complicitats, compartir inquietuds i reivindicar els nostres drets com a joves. Ja fa prop de 2 mesos que vam engegar una campanya pública entorn a la problemàtica visible dels espais de la ciutat. Aquesta campanya, batejada amb el lema Recuperem espais, sorgeix com a resposta a una situació que, al nostre entendre, és completament paradoxal. Mentre que a la nostra ciutat hi ha un munt d'associacions, entitats i joves que reclamem ser acollides en espais i equipaments en condicions per poder desenvolupar correctament les seves activitats, ens trobem amb l'existència simultània d'equipaments de propietat pública i també privada que estan desaprofitats i es troben en desús. Entenem, doncs, estem doncs davant la següent contradicció: joves sense espais i espais en desús. Al nostre entendre, si aquests equipaments no estan destinats a les entitats juvenils, que així ho reclamen, és degut a la clara manca de voluntat política per part de l'Ajuntament. Avui hem volgut venir aquí al ple de la ciutat per tal de reclamar una situació, aquest problema, una solució a aquest problema endèmic i històric al nostre poble, així com per explicar-vos quina és l'anàlisi que en fem, justificar els motius pel qual els i les joves necessitem aquests espais i fer explícits els beneficis que la ciutat obtindria si el jovent i les entitats juvenils disposéssim d'un equipament autogestionat i en condicions. En primer lloc, l'anàlisi que fem de la situació és que moltes de les entitats i associacions juvenils de Sant Cugat hem estat oblidades per part de l'Ajuntament. Com ja hem dit, ens trobem davant d'una paradoxal situació en la que hi ha entitats i joves sense espais i espais sense ús. A més, pel que fa a la poca oferta existent d'espais, creiem que aquests no responen a les necessitats reals dels joves de Sant Cugat. En aquests espais, com és el cas de Torreblanca o la Casa Cultura, ens trobem múltiples traves burocràtiques i administratives, com els permisos i els absurds criteris necessaris per accedir als espais equipats. També, sovint aquests espais no disposen de les infraestructures necessàries pel desenvolupament de les activitats en qüestió. Finalment, són espais tutoritzats i que no ens permeten autogestionar-nos. Més que en l'oferta d'espais, potser la problemàtica es troba en la gestió d'aquesta oferta i en el fet que no es respongui a les necessitats del jovent. Per altra banda, també denunciem que no hi ha espais de participació perquè els ciutadans, i per tant també els ciutadans joves com nosaltres, puguem decidir quin ús fer dels equipaments públics. I els espais de participació que hi ha no són vinculants i demostren la poca importància que aquest equip de govern dona a la participació social. Exemples del que acabo de dir podrien ser el pacte per la nit o, per exemple, el procés participatiu entre els veïns de Can Quitèria, que com s'entén que un consistori demani participació i rebi una resposta per part dels veïns, que en el cas de Can Quitèria es va demanar com a fruit d'aquest procés participatiu un casal de cultura amb tallers i mediateca, un centre social o una residència per a la gent gran. I l'Ajuntament va decidir fer una cosa que ni tan sols s'esmenta al pla d'equipaments del 2008-2018, és a dir, un museu. Entenem, un cop més, que es tracta de voluntat política i aquest govern demostra no tenir-ne de cara a fomentar els equipaments socials ni a fer participar la ciutadania en les decisions polítiques. Al jovent necessitem espais per educar en el lleure, necessitem punts de trobada on fer reunions i no haver de fer les reunions al bar, llocs on assajar i fer música, llocs on poder organitzar concerts, actes, trobades, tallers i activitats juvenils com debats i xerrades, o fins i tot llocs on poder dormir si fem trobades de lleure o intercanvis. A més, al jovent no necessitem aquests espais només per gaudir de les nostres activitats, sinó també per poder organitzar-nos i construir projectes col·lectius. Som el present i el futur d'aquesta ciutat.
Si mirem arreu, l'Smart City queda en evidència en aquest camp. Canomet és un equipament municipal del Masnou al centre del poble, no a les afores. Té bucs d'assaig a preus més que raonables, aules d'estudi o sales per entitats. També disposa d'una sala polivalent de debò, no com allò que ens volíeu vendre a Can Solà. Una sala que disposa d'un escenari semblant al del Teatre La Unió. A més, l'Ajuntament del Masnou cedeix l'equipament per a molts usos diferents, tals com representacions i produccions de companyies amateurs de la població, programació d'espectacles per a escoles en col·laboració amb els centres d'ensenyament del municipi, programacions d'arts escèniques o actes populars. Les poques condicions que els posen és una certa antelació de reserva, horari màxim les 3 de la matinada i fer-se responsable de la neteja de la sala. A canvi de complir aquestes normes, no cal pagar el lloguer de l'equipament. I només essent resident del poble es pot accedir a tots aquests serveis. Tot això és possible en un municipi molt més petit que el nostre i, per tant, amb un pressupost molt més baix. No ens valen més excuses. Això demostra que el que no teniu és ganes d'impulsar res similar. No ens creiem els vostres arguments en contra. Simplement no feu públic ni verbalitzeu que el model de ciutat que promoveu va en contra d'aquestes iniciatives. No hi ha un interès polític. Ens dieu que no hi ha diners, però sabeu que no en calen tants, i exemples en teniu arreu. Ens dieu que és complicat o que, com a molt, ho estudiareu. Som aquí per dir-vos que representem l'opinió de moltes entitats i joves, que també existim i formem part d'aquesta ciutat. Amb aquesta intervenció voldríem remarcar també què creiem que guanyaria la nostra ciutat amb un espai autogestionat pel jovent. Entre moltes altres coses, si les entitats i associacions juvenils disposessin d'un espai autogestionat, això contribuiria a l'enfortiment del teixit associatiu de la ciutat, fent que aquest poble fos més cohesionat en on el jovent hi estigués més implicat, potenciant així la capacitat per engegar nous projectes i col·lectius. En definitiva, fomentaríem una ciutat més viva i participativa, guanyaríem en capital social. Per altra banda, volem reivindicar que apostar per l'educació en el lleure és apostar també per uns futurs ciutadans més crítics, responsables i amb valors. Amb un espai autogestionat potenciaríem la participació per i des del jovent. A més, creiem creant espais d'oci alternatiu que tant cal al poble. Un oci no consumista, no sexista, inclusiu i promotor de diversitat. Un oci on les relacions personals fossin més igualitàries. Avui som aquí, bàsicament, per ser escoltats. Escoltats en un torn obert que ni tan sols queda registrat en acte. Tanmateix, venim amb la intenció de rebre una resposta en positiu per part del consistori. Esperem una reacció capaç d'acollir les nostres demandes. Esperem un mínim de diàleg. Esperem obrir una comunicació que ens faci ser partícips de les decisions polítiques que aquí es prenen. Moltes gràcies a tots i totes pel vostre temps.
Moltes gràcies. Contestarà la tinent d'alcalde i teniu en aquest moment una oportunitat que és precisament els pressupostos participatius, que a més són vinculants, que confio que doncs, estareu presents en el procés que es du a terme. Senyora Fortuny, té la paraula.
No sé si se'm sentirà perquè em falta el pinganillo aquest.
Sí.
Bé, doncs, gràcies, alcaldessa. Bé, en primer lloc, agrair el to de la intervenció. I heu fet una intervenció intensa, llarga, amb molt contingut. Jo em voldria agafar a la part final de la vostra intervenció, on dèieu, esperem comunicació, esperem diàleg. Per una banda, com deia l'alcaldessa, hi ha un procés de pressupostos participatius que ajudaran aquest diàleg i aquesta intervenció per part de les vostres necessitats. També un pla d'equipaments també en ple treball, també que tindrà la seva fase participativa en la que també esperem que hi pugueu ser. Però més enllà d'això, i tenint en compte la intervenció d'avui, jo us emplaçaria a una reunió més bilateral amb les peticions concretes que vosaltres teniu perquè ho puguem posar sobre paper. Jo mateixa l'altre dia em vaig passar per la plaça Octavià perquè sé que teníeu allà convocada una assemblea, vaig passar i la veritat és que suposo que en aquell moment us estàveu constituint o us estàveu reunint, però no vaig poder parlar amb vosaltres, però entenc que ho podem fer de manera bilateral, de manera immediata, per poder posar sobre paper aquestes peticions específiques, de la mateixa manera doncs, que ho hem fet amb el cau de la Floresta i els hem trobat un espai, també amb el cau de Sant Cugat i els hem trobat un espai. Segur que aquestes són moltes altres necessitats que no són aquestes les úniques necessitats que teniu. Penseu que la ciutat té molts joves per amb interessos com els vostres, però també joves amb interessos, per exemple, amb equipaments esportius, i per tant ho hem de mirar amb la seva globalitat, amb tota la seva dimensió, i per tant dir-vos això, emplaçar-vos en una reunió més enllà dels pressupostos participatius i el pla d'equipaments, més bilateral amb vosaltres perquè puguem posar sobre paper allò que esteu posant en les pancartes, que són respectades, però que puguem posar sobre paper i puguem posar fil a l'agulla també. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies. Té la paraula la senyora Maria. Maria, davant.
Hola, bona tarda a totes. Jo sóc la Maria, sóc membre del col·lectiu Hora Bruixa. Som el col·lectiu de dones feminista i revolucionari de Sant Cugat.
Apropa-t'ho una mica més.
Perdó, i volem fer públic el nostre posicionament arran de la moció emesa per Convergència perquè Sant Cugat s'adhereixi a la xarxa de ciutats lliures del tràfic de dones, nenes i nens destinats a la prostitució. Primer de tot, volem assenyalar que ens sembla una greu mancança que en la moció proposada no es faci cap mena de distinció entre el tràfic per a l'explotació sexual, és a dir, la captació, trasllat i l'acollida d'una persona mitjançant el frau, la violència, el rapte o la coacció, i el treball sexual, activitat que realitza una persona que cobra per mantenir relacions sexuals que és exercida de manera voluntària i no necessàriament en situació d'exclusió social i pobresa. Volem deixar clar que condemnem el tràfic per a l'explotació sexual com una intolerable forma de violència masclista que cal erradicar i que requereix de polítiques i actuacions específiques. Tanmateix, reconeixem la prostitució exercida de forma voluntària com un treball legítim, en el qual, malgrat que les dones poden ser exposades a situacions de risc, no ho són per la naturalesa de l'activitat, sinó per les diverses discriminacions i la falta de reconeixement de drets laborals i socials que pateix aquesta professió. I legalitzar la prostitució com a pràctica suposa no reconèixer la capacitat de les dones d'escollir de forma autònoma i voluntària una manera de guanyar-se la vida i contribueix a estendre l'estigma de víctimes i vulnerables. La moció de Convergència fa ús d'arguments moralistes i fal·laços que pretenen fer creure que a la igualtat de gènere hi arribarem abolint la prostitució i, és més, creuen que aquesta no permet a les dones desenvolupar-se com a subjectes de ple dret en una situació d'igualtat amb els homes. Però el feminisme es basa en la lluita per la igualtat a partir del reconeixement del dret a decidir de les dones sobre les seves pròpies vides i el seu cos i trencar i superar els estereotips de les dones com a éssers passius i vulnerables. Penalitzar el client tampoc suposa l'erradicació de la prostitució. Les polítiques abolicionistes del model suec, basades en la criminalització dels clients, no només no han aconseguit abolir la prostitució, sinó que les dones que exerceixen treballs sexuals pateixen un major risc d'agressió. Es dificulten les denúncies pel maltractament, no se'ls reconeix els seus drets fonamentals i se les condemna a treballar en pitjors condicions. Les lleis i plans d'actuació que equiparen el tràfic per a l'explotació sexual a la prostitució exercida de forma voluntària augmenten les desigualtats, ja que deixen a totes aquelles dones que es guanyen la vida amb aquesta forma de treball discriminades socialment i sense drets. Defensem que, malgrat el treball sexual s'exerceix moltes vegades en situacions dures de desigualtat de poder, econòmica, de gènere i amb un fort estigma social, el que s'accentua amb les mesures abolicionistes proposades no es poden negar els drets bàsics de qui l'exerceix. Qualsevol política que es vulgui implementar ha de comptar, en primer lloc, amb les veus de les prostitutes i amb la consideració d'aquestes com a subjectes socials. L'únic que aconsegueixen les polítiques abolicionistes és la clandestinització de la prostitució, el reforçament de les màfies i l'empitjorament de les condicions de les treballadores sexuals. És per totes aquestes raons que defensem la legalització de la prostitució per tal de reconèixer i garantir que es compleixin els drets de les treballadores sexuals com una altra forma de treball. Legalitzar-la i, per tant, legitimar-la garantiria que les dones que l'exerceixen voluntàriament gaudeixin d'unes condicions dignes i aquest és, sens dubte, el camí cap a una societat més igualitària que superi els valors morals patriarcals que neguen la sexualitat femenina i l'autonomia de les dones. Són les dones qui han de poder decidir quin tipus de treball volen exercir i són les institucions qui han de garantir que aquesta decisió que es du a terme en condicions d'igualtat i lliures de qualsevol tipus de discriminació. Finalment, ens agradaria assenyalar la hipocresia d'una moció que s'erigeix en defensa dels drets de les dones per part d'un partit que retalla en educació, sanitat, polítiques d'igualtat i altres drets socials que tenen com a resultat l'empitjorament de les condicions de vida de les dones, per exemple, amb l'augment de la càrrega de treball i la precarització de les seves vides. On queda la lluita per la igualtat quan s'elaboren els pressupostos municipals o s'inverteix com caldria en polítiques d'igualtat? Així doncs, no només exigim que es deixi de parlar en nom de les dones, sinó que es deixi de parlar d'igualtat només quan convé i per interessos partidistes. Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Doncs queda dit. No, jo només li comentaré que, com que discutirem després aquesta qüestió, doncs ja quedarà explicada el posicionament de cada grup polític. De tota manera, els pressupostos municipals potser sí que els revisin doncs, amb atenció, perquè només han fet que incrementar amb el que són les partides d'educació i ajuts socials en aquests darrers anys. Per tant, com a mínim a Sant Cugat podem parlar de suport a les dones i suport precisament a les dones més febles. Senyor Albert.
Hola, bones tardes. Jo li volia donar les gràcies per atendre'ns i és més que res sobre la moció d'aquesta que presentar de celíacs. És més que res per nosaltres donar suport a l'Ajuntament, donar les gràcies per la moció i que a Ciutadans i que es posem a disposició de l'Ajuntament de tota l'experiència que portem durant 18 mesos de lo que estem fent sense gluten, de la gent l'agraïment i la ben rebuda que està venint la gent de fora d'arreu de Catalunya a la xurreria. Si qualsevol cosa que necessiteu, doncs aquí som. per explicar-ho.
Molt bé, doncs us ho agraïm molt. Ha estat una moció proposta de Ciutadans. A tots els grups polítics ens hi hem sumat i, per tant, crec que tindrem una col·laboració fructífera i positiva. Moltes gràcies. Senyora Montserrat, té la paraula, va. Esperi que li donen un micròfon.
Li dic que jo és ciàtica i pot dir que el teu trencat, és a dir, que una mica més no dic. Jo soc a la plaça del Mercat de Sant Cugat. Escolti, vostè sembla que va ser que em va oferir-me el mes de maig. Farà 3 anys em va oferir-me que volgués a viure una temporada als Hogares Mundet i li vaig dir que no, que jo m'estimava més quedar-me a casa i no anar tant al metge. Doncs escolti, em sembla que li accepto, me vaig als Hogares Mundet.
No. Estionar, senyora Montserrat, i
no,
tant.
No, això és una broma. El que m'agradaria que quedés entès, que la pobra policia municipal es porto pel carrer de l'Amargura, però es porto pel carrer de l'Amargura perquè aguantar 15 hores seguides el
de soroll, el soroll, sí.
No hi ha un guapo que ho faci. Llavors els municipals per mi es mereixen un moment de jornal, vale? Però per favor mirin de solucionar
a veure, ara jo sé, i a més avui m'han confirmat que han fet unes mesures, jo mateixa vaig venir a casa seva, han fet unes mesures, però hauríem de tornar a venir perquè ens deixi veure la diferència. No nota diferència amb el que han fet?
No, és que no vull que entri ningú de l'Ajuntament.
No vol que entri ningú de l'Ajuntament.
El que ha fet és aquest senyor.
I puc entrar jo? Em deixarà? No. Tampoc. Pues llavors no puc comprovar, senyora Montserrat.
No, perquè m'està bueno. Prenent el pèl. Han vingut 4 vegades. I si la primera dolenta, la segona encara n'era més.
Clar.
La tercera i la quarta no vegis, mana. Montse, ara el soroll fort va venir a la municipal a les 11 de la nit.
Sí.
I el pobre gent em van tapar el soroll fort. Ara tinc un soroll per etapes. Però
val.
A les 6 del matí m'agradaria saber que aquests dimonis pengen.
No ho sé, però ho hem de poder identificar, senyora Montserrat.
No, a casa no posis una grua, posis el que vulguis, però a casa l'Ajuntament no entra.
Bueno, no entrarem. No, si vostè, nosaltres no podem entrar si vostè no ens deixa, això està claríssim.
O jo moro o vostès no entren, no n'hi dubtes.
Bueno, no hem d'arribar aquí, ni molt menys.
Estic una mica jorobada, però no penso...
Bueno, escolti, mirarem de gestionar-ho, però nosaltres necessitem saber de quina manera obliguem el mercat a deixar de fer soroll. Llavors, han anat posant una sèrie de...
Tanquen el mercat, és una solució. Tanquen el mercat...
No podem tancar el mercat, senyora Montserrat, perquè no es pot tancar el mercat.
Si del mercat el que era, el que és, no és res.
Bueno. Segui, que si es troba malament...
No, si sempre m'aixeco.
Bueno, escolti, jo li agraeixo que hagi vingut aquí i nosaltres... intentarem, ja vindré jo mateixa a parlar amb vostè, no entraré, no pateixi, que no... I anirem, però necessitem alguna manera per comprovar...
Que has reunit amb un senyor que es diu Lluís?
Bueno, jo he parlat amb els tècnics municipals.
Que es diu Lluís?
No sé com...
Pues, bueno,
amb el Sergi, no? El Lluís Martínez?
No sé l'apellido, no veig el nom, i li asseguro que en tinc prou.
No, jo he parlat amb els tècnics municipals, que són els que mesuren el so. I els tècnics municipals el que em diuen és que han de poder mesurar el soroll per saber què han de fer.
I llavors han de molestar encara que no mesurin el soroll 15 hores diàries, ru.
Bueno, doncs és el que hem d'averiguar.
Però a casa no entren, perquè m'han enganyat 4 vegades i seria idiota.
Bueno,
que sí.
Senyora Montserrat, demà la telefonarem i mirarem de veure com ho podem solucionar. Moltes gràcies. Senyor Pere Marín, té la paraula.
Perquè precisament la de l'esquerra de l'alcalde Bernils, un home que per Sant Cugat va fer molt. I no era de la meva ideologia, però ho haig de reconèixer com a Sant Cugatenc. Així mateix. I va fer molts carrers, va asfaltar molts. El Santiago Rusiñol té l'amplada que té per ell. Va parlar amb la meitat de veïns d'allà perquè tinguessin a darrere les cases. Jo coneixia el senyor Bernils perquè tenia la meva indústria quasi tocant la seva nau. I a vegades anàvem a prendre un cafè i m'explicava coses de fets i em preguntava algunes coses per una mica guiar les coses del poble. És dir, que era un home sencer, pensés el que pensés i fos de la mà que sigui, tant d'esquerres com dretes. No comencem que quan a l'any 36, que jo ho recordo perfectament, perquè ja tenia 6 anys i ho comprenia, que el que era d'una banda era dolent i afusellar-lo, i l'altre a d'això, i l'altre d'aquí. Estem començant una mica i a vegades llegeixo La Vanguardia i llegeixo coses i em sap molt greu i tinc por, perquè jo tinc fills i nets, que això es pot embolicar d'una manera però tremenda. Perquè no, s'ha d'anar a les veritats. Tant si ve de la dreta com si ve de l'esquerra, com si ve de l'esquerra com si ve de la dreta. Les coses ben fetes s'han de valorar, siguin de qui siguin. I demano que el carrer que tingui el senyor Bernils continuï per molts anys. Com a Sant Cugatenc ho demano. I ho he parlat amb molta gent del poble i en donen tota la raó. Gràcies.
Gràcies, senyor Marín. Com vostè sap, o no sé en tot cas si ho sap el públic assistent, els noms dels carrers els decideix una comissió feta per experts i per representants de tots els grups polítics. És la comissió de nomenclàtor. I precisament tenim comissió ben aviat i, a més, precisament el nom de l'alcalde Bernils va ser proposat per un grup d'estudis locals de què constés aquest nom. Per tant, escolti, no hi veig la polèmica més enllà de què queda emmarcat en una fase que no era democràtica i, per tant, tenim noms en aquest moment d'alcaldes que van ser alcaldes en una etapa no democràtica. Entenc la reivindicació que es va fer en el plenari, no comparteixo les formes de fer la reivindicació, això ja ho vaig dir, i, evidentment, jo em derivo a la comissió de nomenclàtor, que no té pas aquesta qüestió sobre la taula, és que no l'hi té. Per tant, no hi veig el problema.
Té una plaça, i jo l'admiro, i era un home que va ser l'alcalde al temps roig.
Senyor Marín, no entenc que no avancem socialment discutint-nos pels noms, no avancem.
Aquest home que va haver estat
molt bé, li agraïm la intervenció. Doncs moltes gràcies a tothom per la seva assistència i tot seguit iniciem el ple ordinari. En primer lloc, demanaria si tots i totes vostès